de Viedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Capítol 9 de Postveritat i altres drames, sèries i també cinema avui a l'Aviador. Benvingut tothom. Avui al capítol de Postveritat parlarem de cases, de llars, d'arquitectura, baixa la mirada de les dones i després, com cada dijous, arribaran les sèries que recomanen a Cata Rossell i també l'escapada cinèfila d'Anna Marta Pérez. Són les 6 i 5 minuts, comença la cultura i Better Radio amb Jo Jiménez a la tècnica.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Better Radio.
És dijous i en aquestes hores ja són aquí. És vera que darrerament se van tornant, però avui ens acompanyen a Yuki Portas. I això té un mèrit especial, ho hem de dir, perquè na Yuki està a punt d'estrenar.
A punt d'estrenar a Mallorca,
sí, és vera.
Hem de dir que han tingut la sort de poder-ho fer també a Manresa, aquest espectacle que feim en el Teatre Principal, i també ho vam fer ara el cap de setmana passat en el Festival Barcelona IF.
Efectivament, sí. Però bé, sempre és una posada de llarg. Sí. És vera que la cosa ja està, l'artefacte ja està fet, estic xerrant de Mudanzas Portas, que arriba al Teatre Principal, però que té mèrit que estiguis aquí.
Sí, perquè la veritat que veníem parlant amb la nostra convidada, que passa factura, quan és dijous dius, uf, com se nota que ja duim uns dies fent feina intensament.
Després parlarem de teatre, però ara toca parlar de la nostra convidada, com tu dius, i d'una altra qüestió, no?
Sí, jo començaré dient una frase molt òbvia, que és, com passes temps, no? Vols recordar el gran dia de El Apagón?
El Apagón.
I de Cercanto, que jo dic, ah, no, fa uns mesos, no, era dia 28 d'abril, i aquell fantàstic dia nosaltres teníem una entrevista amb l'arquitecta Bàrbara Ferrer Rosselló. I en Pedro Sánchez mos va robar, sí, Pedro, mitja hora de la nostra entrevista perquè va de donar explicació, bla, 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 bla. La cosa és que nosaltres, les persianes, mos van quedar moltes ganes de tornar a tenir a Bàrbara per aquí i, efectivament, ha arribat el dia que el teníem programat des de fa molt de temps. I per aquelles que no van tenir la sort d'escoltar el capítol de cases que fèrem bé amb na Bàrbara, recordarem que na Bàrbara és una arquitecta de Santa Margalida, amant de l'il·luminació, de passar-s'ho bé i de fer tropecientes mil activitats extraescolars. Així que, Bàrbara, quines activitats fas ara mateix?
En faig moltes, sí.
Però
sí.
Les fas com a alumna o com a profe?
Com a alumna.
Sí?
Totalment. Sí, sí.
Que
és, sí, sí, necessari. També per desconnectar d'això que dèiem.
Sí, no? Fas ceràmica?
Faig ceràmica, vaig a natació, vaig a ioga.
Escalada, també?
Escalada. Estic aprenent a tocar sukelele baix.
Uau, m'encanta sukelele.
Sí. I...
I ja no,
i ball
no
de bot.
Ball de bot.
No, te queden hores encara per fer ball de bot.
Sorprenentment, sí.
I tu, Rafa, quines activitats fas?
Bueno, jo faig esport perquè el meu cos ho necessita, però així activitats extraescolars, bueno, juc a pàdel de tant en tant, vaig al gimnàs, això és esport, tal. I jo és que entre el teatre, com a espectador i com a dramaturg, entre el programa i entre altres històries que em van venint, diguem, professionals, no tenen temps així. M'agradaria molt fer ball de bot. Escalada també, però clar, ja no me quadra més. I de les coses que has dit, bueno, vaig estudiar italià, però això ja ha passat. I ara me vull apuntar àrab, però l'estel de la meva agenda ja està en vermell, diguem, però quan?
I tu fas feina hora baixes, que també sí, les hores baixes són un moment molt d'activitats extraescolars,
sí,
també.
Sí, sí.
I davant de començar avui, necessito que escoltem aquesta cançó, que és com una cançó anti-activitats extraescolars, que jo sóc molt pro, jo venc ara de classes de cant, ho hem de dir. Així que endavant, cançó.
Bronques i les histèries i tot
aquesta cançó d'en Pau Vallvé, que totes ens sentim identificades, no? Aquest dia és que no ens fa ganes fer res ni contestar cap missatge, però per sort jo he de dir que el meu dia ha anat millorant cada vegada més, que no ha estat malament, perdoneu, companys, que m'estan muntant en el teatre principal i les estimo moltíssim. Però veure que ara estàs a ràdio, Anna Bàrbara, me fa molta il·lusió. Bàrbara, conta-mos, quines feines tens ara entre mans, què estàs fent, com estàs?
Ara mateix, un parell. Concursos, alguna cosa de pública, i després projectes de reforma i gestió d'aquests projectes, de tot, no? De client, de constructor, de tot. Sí, totes aquestes gestions, que no són poques.
No, ja m'imagino. Jo sóc un ignorant. A mi m'agradaria demanar-te que quan vas a fer una casa, per on comences? O sigui, que quines són les preguntes?
Bueno, te contestarà un arquitecte. Vull dir, comença per ser arquitecte.
Claro.
Sí, jo diria que si te fa ganes fer-te una casa, que avui en dia és un privilegi, però també és l'espai on viuràs i, per tant, serà el teu espai íntim, el teu espai on faràs un projecte, si el fas. Jo parlaria amb un arquitecte inicialment. Visitaria també algunes... Me'n ficaria una mica per internet i faria una recerca de què m'agrada, què no m'agrada, i aniria després a un arquitecte i confiaria, jo tant de bo, molt de promotors confiessin com... molt, no? És a dir, confiar i donar confiança de que allò sortirà bé, i sí, començaria per aquí. També és cert que després tot s'acaba reajustant, perquè tothom tenim una butxaca i tenim un pressupost i...
Lo que pides per internet i lo que te llega.
Clar,
no?
Exactament.
O lo que demanes aquí en el teu cap i després lo que arriba.
Sí.
I clar, jo penso, si nosaltres elegim un arquitecte dona, no? Com, diríem, què vol dir fer una casa des d'una perspectiva feminista?
Vol dir que se plantejaran qüestions de funcionament d'una casa que començaran pensant en la dona principalment. I, per exemple, on està la cuina, quin paper té la cuina dins la distribució de la casa... Està a un lloc central, està a un lloc apartat, com són els banys, quina il·luminació té els banys, i segurament aquestes, perquè són aquestes peces que fins ara han estat sempre a càrrec d'una figura femenina, però després te diria que també te trobaràs com amb una sensibilitat per parlar d'aquests temes que de normal a lo millor no se plantejarien, però també d'altres com... que sents tu quan t'aixeques, o que t'agradaria sentir tu com t'aixeques, quines sensacions t'agraden sentir a dins un espai, a quins espais has estat bé o no. Sí, jo diria que mos podrien trobar això. I també altres problemes que tenim les dones arquitectes, que després mos trobam més endavant, però sí.
Sí, per preparar aquest capítol vam estar revisant el llibre de Mujeres i Casas, de Zaida Muchi Martínez, que ella intenta construir un nou discurs diferent en el que ens hem trobat durant la història de l'arquitectura, no? Aquest patró únic de valors patriarcals, masclistes i masculins, i ella afirma el següent paràgraf. Posa el llegir en castellà, perquè jo el llibre el tinc en castellà. I jo no m'atreves que traduir coses, ho he de dir. Diu, si hay algo que caracteriza las aportaciones de las mujeres a la vivienda, es su mayor capacidad para entender la complejidad de la vida cotidiana, no reducible a metros ni programas abstractos. Las propuestas que tienden a minimizar el tiempo que insume el trabajo dedicado a su cuidado, la búsqueda de la profesionalización de ciertas tareas domésticas para una mayor libertad y hacer que el espacio favorezca la elección en el uso del tiempo propio por parte de las mujeres. La búsqueda de interiores no jerárquicos y flexibles es la esencia de la mirada de mujer sobre el espacio doméstico. ¿Qué piensas, Bárbara?
Es así, forma parte de cómo ser dones miramos la arquitectura, porque l'hem vist, l'hem, así l'hem, l'hem anat visquent durant tots els nostres, en els nostres avantpassats, no? I tots sabem que la cuina és el cor d'una casa i principalment era lloc on sempre s'hi estava més calent perquè s'hi feia menjar, sempre estava com, era un lloc actiu, un lloc on hi havia una taula i tothom se tal, i aquests espais eren espais dominats per dones. I per tant, les dones coneixen molt bé el funcionament d'una casa. I com a arquitectes, tot i que aquesta part teòrica després de la pràctica costa molt més, no? Com veure-la, duim com a un carro, no? d'aquests coneixements que no se transmeten de forma fàcil, però que sí que les duim a dins una mica com funcionam i com vivim a dins una casa. I passa molt si, per exemple, tens dos promotors que són una parella. Normalment, les coses que s'ha fet a una dona, les coses que s'ha fet a un home, són completament dispars. No? És a dir, una dona s'ha fet més a lo millor amb el color i la proporció d'un element, i l'home, en canvi, te demanarà, pues, ai, aquesta rajola, altres coses, no? No tampoc vull com
generalitzar, exacte, però hi ha coses que passen. Sí. Clar, perquè tu creus que són les dones les que rompen ara mateix amb aquest motlle preestablert d'arquitectura que tenim fins ara?
Dius dones professionals, dones arquitectes.
Sí.
Jo crec que tenim grans exemples d'arquitectes que fan arquitectura molt bé. També és cert que n'hi ha d'homes que fan arquitectura molt bé. Però sí que és vera que, per exemple, Cierto Estudio, que és un estudi de Barcelona, que són totes dones, fan habitatge i fan habitatge cooperatiu d'una forma molt diferent a l'habitatge cooperatiu que fins en el moment previ a elles es pugui fer. És cert que també és un habitatge que té referències nòrdiques i sí, és una nova incorporació en els habitatges avui en dia.
Que guai, mos apuntarem. També en el llibre de Mucci, ella mos parla de Margaret Scutelligut, no ho sé dir, impossible, hola, dislèxiques, que era un arquitecte que parlava d'edificació de l'habitar. És a dir, que treballats els espais que envolten la vida quotidiana, no? Ella se dedicava com a les escoles, a les biblioteques, en els ambulatoris, com a la importància. Tu què en penses de tot això?
És important, és a dir, igual que, per exemple, les arts escèniques tenim aquesta figura que ajuda en aquests moments d'escenes, vosaltres me direu millor el nom, que ara no record, no? Però coordinadora d'escenes íntimes...
Sí, de fet, no? És que és una figura...
Ah, sí,
coordinadora d'escenes íntimes no és exactament, però molt parecida.
Una cosa sí. Així, no? És a dir, sí. Aquest tipus de figures, a dins programes com equipaments, escoles, centres de salut, etc., també serien molt necessaris. I no estem xerrant només de la figura com aquesta, no? Que és una figura molt clara, molt de persona, o d'una persona que fa aquesta feina, sinó des del moment en el qual se redacta tot aquest tipus de programa i quines veus se tenen en consideració. Estem parlant d'un tema o d'una part que ningú coneix gairebé, no? Qui són els tècnics, quin és el percentatge de tècnics que redacta un programa d'aquest tipus d'equipaments i quin percentatge de dones hi ha i quins són els models que se segueixen reproduint.
Mm-hmm. Ai, és que aquest tema m'encanta.
Tu en què te fixes quan entres en una casa, Yuki? Quan entres en una casa, per exemple, no sé si t'ha passat, perquè potser tens casa pròpia de fa molt de temps, però quan has hagut de, no sé si has hagut de llogar o de comprar o acompanyar algun amic o amic, el que ho faci...
En sa llum.
És la llum.
Sí, que hi hagi llum.
Sí, jo també.
És que a mi m'acosta molt. Si no tinc llum, me va molt malament. Però
sí,
mira, i faig feina dins teatres a vegades, saps? Però, per exemple, mira, avui que he estat tot el dia dins un teatre... Després, quan he sortit, ha estat ai, com una alliberació, no? Per tant,
de fet,
casa...
jo no podria viure en una casa fosca, una casa lúgubre, que diuen en castellà, no?
Sí, a mi me deprimeix.
Però la cuina és allò primer que me fits, perquè
sí,
jo cuino, clar, és, i sempre que he cercat per llogar, per exemple, és allò primer. Que tingui parets grans per que capiguin els llibres i la cuina. I després ja entre les habitacions, si de cas, però és un poquet secundari.
És que jo era una pregunta que tenia, però la puc dir ja. És, vols sostenir llibres de decoració?
No. Jo tot són llegits i tocats i doblegats i malmesos.
Dic segur que en Rafa no les té de decoració. Jo dic que
però hi ha gent que té llibres de decoració, però llibres que vol dir que, sí, que estan buits per dins? No,
que no me les he llegit. Ah, és a dir, vale, perquè tinc molt de llibres antics que m'agraden estèticament.
Clar, no, això està bé.
I perquè tinc aquest romanticisme de que no les vull tirar i que les vull guardar, però no les llegiré ni les llegiré mai, crec.
A veure, jo tinc alguns, per exemple, tinc una col·lecció enorme que precisament arribant a una casa on vaig viure hi eren, se'l va deixar allà l'antic propietari o propietària d'Agatha Christie, molt en anglès, que són com a 30 d'així llibres, i jo m'he llegit millor menys de la meitat d'aquests.
Clar,
que no. Sí que tots no, però
I no
són llibres
tirar.
Comprats o que m'han regalat, o que sé. I que no puc tirar, no, és que són incapaç de tirar un llibre. Totalment. Regalar a algú que té repe. Però tirar un llançar fins un llibre, o donar-los, me costa molt.
Jo dedico un amic, molt amic meu, no diré el seu nom, va tirar un llibre per la finestra i jo el vaig trobar i vaig dir és el llibre que estava cercant, m'encanta.
No.
I després va dir, no, és que vaig ser jo que el vaig tirar per la finestra.
Ostres, però era seu o era teu? No, era.
No, era seu, supos. Sí, era
I
seu.
I el va tirar?
Sí.
Per la finestra?
Per la finestra. Perquè no li agradava, diu, avorridíssim.
Ai, jo crec que és aquí, però no diré tampoc.
Jo he de dir que el que he fet ha estat que en Joan Tomàs Martínez, el meu company de, ara de mudances, vaig rebassar, i ho faig, he rebassat pàgines de llibres. M'he enfadat amb el llibre i he dit aquestes pàgines no, pa!
Ostres, això també està molt bé. M'agrada aquesta acció. És una acció poètica, no?
Sí, tirar un llibre per la finestra també crec
que... Sí, també. Sí, té la seva poètica.
Sí. Bàrbara, aquests dies que mos han trobat una miqueta per parlar d'avui, tu me comentaves que li estaves donant moltes voltes a l'arquitectura i feminisme i sobretot que estàs tocant de primera mà el món de la construcció com a dona jove. Quines anècdotes o reflexions mos pots dir ara mateix?
Ara mateix que és molt difícil, que no és fàcil, que és un món on gairebé... Jo moltes vegades me faig aquesta pregunta de com puc estar treballant dins una indústria que va en contra d'una dona constantment. I com ho fan? Sempre estic com constantment demanant-me com ho han fet aquestes altres dones arquitectes que han estat fent feina molt davant que jo, i perquè realment és molt dur, una anècdota que crec que m'ha passat i que crec que és una d'aquestes coses que passen perquè ets dona, perquè no li, crec que no ha passat mai aquest poma, és aquesta que te contava de que el primer dia el constructor me col·locàs el casc com un gest.
Crec que ho vas contar quan vas venir.
No,
i d'això és un déjà vu.
Ah, sí?
Jo crec que mos han contat una cosa per escuda, Yuki.
Na Bàrbara mos va contar una que va ser molt forta també, que era que te tractava masculí.
Exacte.
Que
parlava de jo en masculí, davant jo.
Persona. Sí, com... Ell, no...
Sí.
Sí.
Aquesta.
Ja ho recordo.
Clar, jo era un promotor, era un client, però clar, constructor, que és una persona en sa que fas feina, que forma part d'un equip, que just arribar te col·loquis casc com amb un gest...
El menys pleni, no?
I tu, gràcies.
Sí.
Gràcies, milord. No sabia posar-me un casc.
Efectivament.
Gràcies.
Sort clar, de tu, clar. Si no hagués mort aquí. Vaja.
I tots els cavallerismes que hi ha després de dins una obra perquè tu puguis passar per aquí. No te facis mal. No.
Sí
que... Vols, necessites que t'aguanti aquest paper? Necessites que tal? Sí. És molt difícil, sí. És molt difícil. És un àmbit, és un sector de feina on sí que a nivell de discurs i a nivell dins del sector de l'arquitectura podem estar parlant molt de que cada vegada som més dones que treballem, però després la realitat dins del sector de la construcció dins allò que forma una part molt important de la nostra professió, ja que és l'execució d'un projecte i, per tant, és un moment delicat, perquè tot allò que tu pots haver dibuixat, pots haver parlat i consensuat amb el promotor, després s'ha de construir. Per tant, és un procés que genera tensions de per si, que hi ha molta responsabilitat, que molta gent hi fa feina. Dins aquest sector, tot aquest discurs de feminisme, arquitectura, urbanisme i feminisme, etcètera, etcètera, queda completament enterrat. I dic feminisme com també dic racismes i moltes altres d'aquests tòpics importants que després, quan se traslladen a dins el moment de fer feina dins una obra...
Que és qui lidera el projecte, no? Però si tu agafes, parlant de quantitat, tu agafes les facultats, tu agafes qui se gradua, qui se llicencia en arquitectura, i jo crec que la cosa està... Fins i tot pot ser que hagi més dones com...
Mira, de fet...
Conta-m'ho, perquè m'explicava un article...
Comença un poc com a partir d'aquí, a partir de l'experiència personal, i després a partir de demanar-me què està passant, no? I tenim un recull, perquè el col·legi autòton no publica cap tipus d'estudi sobre quantes col·legiades vers quant de col·legiats hi ha a Mallorca, etcètera. Però a nivell europeu sí que tenim una mica de recompte, no? I en el 2010 trobam un article que ens diu que hi ha a nivell europeu, estic parlant, un 31% de dones que estan treballant com a arquitecte, per tant la resta són homes, no?
És molt fort,
és molt fort, és molt fort, i estem parlant a nivell europeu, és a dir, a mi m'agradaria com traslladar això a què implica aquí a Mallorca, tenint en compte que Mallorca també, xerra de Mallorca, però crec que qualsevol illa, podríem dir-ho, a una illa tot arriba molt més lent, no? Et costa molt més moure certes coses, i m'agradaria saber què està passant aquí a Mallorca respecte a aquestes dades i poder fer un contrast de dades aquí actualment com estan les dones arquitectes a Mallorca.
Ahir presentava, me van demanar que presentés la final del certamen d'Art Jove d'Arquitectura i entre les finalistes, les finalistes, diria que o meitat, meitat, o fins i tot havia alguna arquitecta dona més que... Com? I jo crec que això és una constant en les, en els graus, en les carreres que diguem... No sé, i és vera que després, a mesura que avança les trajectòries dels homes i les dones, elles van quedant relegades.
Sí, sí.
Totalment. Fins al punt que al final lideren els projectes.
Totalment.
Els homes. Però és curiós, no? Què passa pel camí? Que se perd pel camí.
Passa que un constructor el primer dia de sobre te col·loca un casc. És que
sí,
és
sí,
així.
Comencem així.
És així, comences així i clar, evidentment tu respecte a aquest gest pot ser molt reactiva, perquè si no te converteixes en una persona, en una dona que crida, no? I ningú vol tenir una dona que crida. Però és així, és a dir, te converteixes completament en una persona autoritari i quadradíssima a les visites d'obra, és a dir, canvies completament de personalitat i te poses una disfressa, o no pots avançar, no? No pots no deixar que s'obra passi per damunt tu.
Clar.
I clar, tenint en compte que parlant d'una professió de on... Hi ha un tema jurídic i un tema de seguretat de persones. És molt difícil no controlar una construcció. Implica que s'estan fent coses que potser no compleixen amb el que han de complir.
Sí, sí. Jo, xafardejant una mica per internet, vaig descobrir un article que parlava de la Bienal que se va fer a Espanya el 2008. I hi havia Achua Mann, que era la comissària, que explicava que la majoria de projectes estaven liderats per dones. I va afirmar com la següent frase que diu: encara que hi hagi gent que negui aquesta característica fonamental del segle XXI, la veritable revolució, i també és així l'arquitectura, vendrà de la mà de la dona, perquè són les que introduiran el temps, l'efecte i totes les noves variables des d'unes capacitats tecnològiques increïbles. Bàrbara, tu creus en aquesta esperança del 2008 o com ho veus? Estàs més pessimista?
Jo crec que sí, perquè és cert que, és a dir, és una mica allò que també de dins el sector de l'arquitectura, parlant amb altres arquitectes, anant a visitar altres arquitectes liderats per figures masculines, ja no és tan estrany que de cop i volta aparegui una figura femenina per allà, una, dues, tres, cinc, que siguin cinc i cinc, etcètera, etcètera. Però crec que allò complicat i on no s'està treballant és en el sector, és a dir, en el moment en el qual hem de treballar en un sector de la construcció que és masclista, racista i que forma part del nostre dia a dia. I aquesta motxilla pesa molt, perquè que el teu 50% de jornada laboral formi part, consisteixi en anar a fer una visita d'obra i t'hagis de generar tota una estructura preventiva d'atacs que saps que obra se generarà, passaran, i a més hi ha coses com preguntes i dubtes que surten a sobre, que evidentment sempre en surten, però n'hi ha que clarament surten a damunt la taula per posar com obstacle a la pròpia arquitecta. No, que si fos un senyor arquitecte,
no li dirien
res. Ningú li posaria un obstacle com aquest. Uh-huh. No? I retornen el casc. Això és un obstacle. Igual que una altra pregunta tècnica. És a dir, comença per un gest molt, molt petit, però aquest gest petit amaga obstacles molt més grans.
Totalment. Jo crec que quan més poder econòmic i polític, no sé si esteu d'acord, hi ha en joc, menys dones n'hi ha. Construcció, turisme, però mos anem més enllà. El G20, les fotos aquestes del G20, Davos, la llista Forbes, les institucions europees, és un unicorni veure una dona allà. En canvi, mos anem a les activitats més tirades, perdona per l'expressió, la neteja, per exemple, les cures, on les sous són baixes, fins i tot anem un poquet més tal, les arts escèniques jo crec que comença a canviar d'una manera bastant clara, perquè molt poca gent se fa rica amb les arts escèniques, ha de dir així, al contrari, i fixeu-vos que quan més anem pujant d'així de dobbers i de poder polític en joc, clar, curiosament desapareixen.
Que és el que menys accepta la dissidència, no? Clar, com a cada vegada tanca més les portes.
Totalment.
I clar, sí, jo pensava molt en salvant les distàncies, perquè nosaltres no fem obres d'altres tipus, no? Però sí que hi ha aquest moment de me vaig a trobar a un espai que no és meu, que no és el meu context, on jo he de dirigir unes coses, no? I clar, a mi el que m'ha ajudat molt és que nosaltres fem feina amb equip. Saps? Per tant, nosaltres arribam com en manada allà en aquell espai i, vale, nosaltres hem de intentar posar unes normes aquí de dins i mos hem d'entendre molt ràpidament amb aquestes persones i hem de fer feina juntes. I m'ha agradat un moment que tu has explicat que ja crea tensions de per si aquest ofici, perquè és nostre també, saps? I a vegades és difícil d'entendre, però tens una data, tens una cosa que s'ha d'executar en un moment donat i tens la gent que tens en aquell moment. Per tant, clar, nosaltres sí que potser podem jugar més amb aquesta cosa d'acord, doncs som tots l'equip que mos traslladam en aquest espai desconegut, però m'ho imagino i m'ho poso també a la teva pell i dic, és que no ha de ser gens fàcil, perquè si jo hagués d'arribar a un teatre tota sola, com mos passa a vegades amb el tema tècnics, que hi ha molt de paternalisme, i sempre hi ha com aquesta cosa de que nosaltres duim una gala que és il·luminadora i en Marc, que és el tècnic de vídeo, i només li xerren en Marc. I en Marc moltes vegades sempre diu,
totalment,
no, és ella, demana-li a ella. Saps? Però si no, sempre van a ell.
Sí. De fet, jo sé que si qualque dia trobo una companya d'equip o un company d'equip, sé que si és un company hi haurà un canvi de rol, clar, tot i que aquella persona, aquell company no el vulguin posar, sé que de cara a lo que, tot allò que, import, que implica parlar amb un altre equip, amb un equip constructor, trobar-me com amb aquest espai de teatre d'arribada, canviaria el rol completament.
Totalment.
Completament.
Sí, sí.
I crec que també és un dels temes que acaba després afectant a altres arquitectes, ja sigui perquè tenen un estudi compartit en parella, que sigui, no? Que aquí ja després hi ha altres càrregues, com pugui ser familiar i moltes altres coses. Però és que realment és molt, molt més fàcil ser arquitecte, home, en el sector de la construcció. És molt més fàcil el camí d'arribar a l'obra, és a dir, d'entrar a teatre, és molt més fàcil per un home que no per una dona. I és així en tots els casos i en totes les dones arquitectes amb les quals jo he parlat, i he parlat per teràpia, no parlar per xafardeig, sinó de dir, ei, t'està passant això tu també? Sí, és normal, no passa res.
Ja.
Ai, jo sí. Aquí ho hem de... Bueno... Només queden 5 minutets, però jo volia xerrar un poquet de mudança.
I de deixa'm fer-li una darrera pregunta. És que se'ns passa molt ràpid el temps, eh?
Volant.
Una pregunta una mica tonta per acabar. Bueno, des d'aquí podem fer com aquesta reivindicació, no? Bàrbara, de basta ja, segle XXI.
Basta ja, senyoros. Sí. Anau-vos-nes tots.
Deixeu espai, no?
Totalment. És a dir, tranquils, no passa res, sóc una dona. Ja està, n'hi ha moltes.
Sé posar-me el casco.
Sí, exacte. Sí.
I també jo pensava que, clar, en aquest cas tu ets dona, però imagina't que també, com un dia que parlàvem amb una niña, que parlàvem de privilegis, si vas sumant capes. Totalment. Si ets una persona que no és d'aquí, no?
Totalment.
I que, clar, ja s'està... Sí, és com la doble capa. Clar. Primera capa, segona capa, ja...
De fet, aquí, aquest estudi que se podria fer a Mallorca, podria tenir totes aquestes capes, perquè jo m'agradaria i saber quantes dones racialitzades, arquitectes, estan fent feina a Mallorca.
Sí,
perquè
totalment.
Jo crec que, vull dir, una abraçada, perquè ha de ser molt difícil. Molt difícil.
Totalment.
Totalment. I de bé, han d'acabar... Una pregunta tonta d'arquitectura que per acabar, que seria... Què és el pitjor que podríem fer-vos a casa vostra?
Uau.
Sense... Jo no tinc casa pròpia, de dir, jo estic de lloguer, però, bueno, però...
Que no hi hagi una destrucció total. O sigui, no se val contestar una destrucció total.
Que posessin un edifici just davant i m'he llevat aquest llum que parlàvem davant. Seria terrible. Ja hi ha amenaces per allà. Jo tinc molta sort, tinc unes... molta llum i unes vistes molt xules, però no sé, com que no sé, és una planificació urbanística estranya, perquè de cop i volta hi ha un bolet, hi ha un edifici que és com molt, com pot ser, però hi és, o sigui, no sé, això seria el pitjor.
I tu, Bàrbara?
Supos que també, que llevessin, o sigui, de cop i volta tapiessin finestres o... Oh, sí, aquesta... Sí, crec que sí, que la llum forma part important de casa.
Estic d'acord, somos el grupo iluminado. Dios mío.
Totalment.
I de Bàrbara, moltes gràcies.
A vosaltres.
Però hem acabat aquesta entrevista que va començar per abril i ha acabat ara el mes de novembre. Però bé, l'any que ve...
Recordam la cita de mudances abans de posar la cançó o vols posar la cançó i després... Com vols? Tu comandes.
Podem posar la cançó, és una cançó... se diu Un rayo de luz.
No estava preparat.
Idò, Un rayo de luz.
Idò, vinga, Joan, com vulguis.
Un rayo de luz entrando en cuarto vacío y devuélvanme a mis amigos. El brillo del sol ya no me arranca del frío, devuélvanme a mis amigos. ¿Cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto?
Una cançó molt guapa, no? L'has triat tu, Bàrbara?
Sí.
Sí, però mira, no sabia res que sortiria el tema d'il·luminació i de llum.
Que bé.
Sí. I de bé, moltes gràcies a aquesta entrevista d'Anna Bàrbara.
A vosaltres, a vosaltres.
I nosaltres aquí venim a parlar otra vez de mi libro, no?
I bueno, està atento, simplement per recordar, jo crec que Que val la pena, no? I que arribava al principal de Palma... I
sí.
Que...
sí, sí, com
han
dit...
I a més, molt de passis, no? Era com...
Sí, és que era un espectacle que és per 15 persones, és l'espectacle sí, Projecte de Mudances Portes, que és en el teatre principal, i com que només és per 15, feim molt de passes. I feim 3 el dissabte i 3 diumenge. Sí que és vera que ara mateix no queden entrades, perquè, clar, en tan poques localitats és molt fàcil dir ho he petat,
bueno,
saps?
S'ha de fer. Sí. S'ha de fer i ho he fet.
Però sí que és vera que si passes per allà i de sobte qualcú ha fallat, mos han dit que igual se revenen alguna entrada.
I de mira, Mudances Portes, si vols recordar les passes de dissabte, quan comença?
Sí, són a les 11, a la 1, a les 6 i diumenges 4, 6, 8.
Molt bé.
Sí, un bon cap de setmana tindré de feina.
Puc comentar la teva arracada de dinosaures que estic com a...
fascinat.
M'ha esclatat el cap. No podia deixar de mirar-te l'orella dreta perquè tens un dinosaure penjant de... I és molt xul, és que no sé.
Sí, he de dir que és un regal del meu amic Pau Lí, que sempre em fa
Pau, un dissenyador, grans. El gran dissenyador.
Sí, grans regals com aquests que no deixen indiferent a ningú.
Que bé. Bàrbara, moltes gràcies.
A valtros.
Torna amb voler. I Yuki, molta merda.
Gràcies.
Vinga.
De que siempre volvemos a amar. ¿Cómo será de hermosa la muerte? Que nadie ha vuelto de allá. ¿Cómo será de frágil la suerte que solo nos queda llorar?
Tres ràdios Patrimoni.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Sèries en Acata Rosell, que és Princesa Consuela, i també el cine en Marta Pérez. Com estàs, Marta?
Molt bé,
com
molt
estàs,
bé.
Cata?
Molt bé.
Dos sèries, com sempre, que dius avui.
Avui duc una sèrie que m'ha encantat, molta qualitat, que se diu Jakarta, una sèrie d'en Diego San José i Elena Trapé, els mateixos que varen fer Celeste, amb en Javier Cámara i en Carla Quílez. La sèrie va d'en José Ra, que és un jugador olímpic de badminton, que ara fa classes d'educació física, i la seva vida està bastant marcada per la desil·lusió, fins que per casualitat descobreix una adolescent amb un talent pel badminton i veu en ella com a la seva darrera oportunitat de complir un somni, no? Que es competia a Jakarta, si voleu sentir més trailer.
¿Tú qué te dedicas? Al badminton. ¿Y te ganas la vida con eso?
Me has preguntado a qué me dedico, no con qué me gano la vida.
¿Sabes dónde está Jakarta?
¿Qué?
Te va a encantar cuando vayas.
¿Y?
Sé que suena raro,
Me siento aquí para decirte que tu hija puede ser la mejor de España en un deporte que tampoco conoces.
Era una campiona olímpica, no?, de la Carolina Marín, de bàdminton espanyola.
Sí, però no està basada amb ella. Han agafat diferents traumes de diferents persones, però no està basada en Javier Cámara. Tots sabem que és un actor descomunal, sí, però està davant d'un dels seus millors i més complicats personatges.
He de dir que Jakarta no és de la ciutat. Mira que a mi m'encanten les ciutats per xungues que siguin, me sedueixen. Jakarta
però
costa
és
molt.
On el bàdminton
en
els deportistes de bàdminton els tenen com estrelles.
Sí, veritat,
i na Carla Aquiler, que és un adolescent que té molt de futur, però que sostén perfectament aquest personatge d'en Javier Cámara. Na Carla Aquiler és la protagonista absoluta de La Maternal i també ha sortit a Pubertat. I ara aquí està fantàstica. Ells dos són de diferents generacions, però la seva relació al final són dues persones rompudes en recerca, no?, d'un sentit, no? Ella té una vida personal complicada, sense pare, mare ausent, i ell desencantat, traumatitzat, i veu en ella una esperança, no? Aquesta sèrie, a més, m'agrada molt l'Espanya que mos mostra, no?, que és aquesta Espanya de paisatges lletjos, de pensions modestes, de poliesportius decadents, d'estacions de servei.
Que és un poc l'Espanya que nosaltres treballem, també t'ho dic, poliesportius.
Sí, sí, sí. Sí, sense gens de glamour, no, vull dir. Però està molt ben contada, aquests dos personatges amb aquesta escenografia com, no sé, però és inspirador, és una sèrie molt humanista que narra amb molta sensibilitat, o sigui, les derrotes de sa vida, et seguir endavant quan ells mateixos se senten uns fracassats, i a la vegada és una sèrie que creu en segones oportunitats. Molt rodona, 35 minuts per capítol, només 6 capítols, perfecte, m'ha agradat moltíssim.
A
Netflix.
Ah,
no, Movistar.
Movistar, sí.
Movistar, perdó. És que he apuntat Netflix, vos ho dic que estic dormida avui.
És que he obert Film Affinity.
Ai, feia molt de temps que no m'agrada.
7,2.
Ah, mira.
Jo no m'he filmat. Jo, d'un portal que li posa un 6, poc a Holy Motors, evidentment, jo el mir per així, servei públic. Però no m'he fi d'aquest portal.
Bueno, aquesta jo vos la recomano. A tu t'ha agradat, Marta?
A mi m'ha agradat, i ara que deia en Rafa lo de Jakarta, és un poc, Jakarta és un poc el sur d'Erice, que no arribes mai, però és com aquest horitzó somiat, doncs és un poc aquest Jakarta.
Ah, sí?
Sí.
Com el Moscou de les tres germanes de Jakov, no?
Sí, sí, sí.
Xerra de Moscou,
de fet, si vos agrades bàdminton, sí.
Bueno,
no
vos
té per què agradar aquesta sèrie, clar, perquè vull dir, no surt ni un partit, pràcticament, abans, després dels partits, com se preparen. És una sèrie de diàleg.
Ah, sí?
M'agrada el bàdminton. M'agrada quasi tots els esports, però bueno, he jugat poc.
Bueno, pues,
qui me podria acompanyar a jugar a bàdminton?
Carolina Marín, però no sé. A lo millor no està en el teu abast.
Crec
però
que sí, no, jo s'avorriria un poc, això. Molt
bé,
idò, Jakarta, la recomanació de Nakata per aquesta setmana. Tenim una altra sèrie, Nadie Quiere
Esto. Tenim la segona temporada de Nadie Quiere Esto, que és de la directora Nerin Foster, està basada a la seva pròpia vida. I bueno, recordem que és una comèdia romàntica d'una dona agnòstica que té un podcast de sexe i un rabí convencional. La primera temporada és l'enamorament sobtat d'ells dos.
A veure, un moment.
És com el rabí és el cap espiritual de la comunitat jueva.
Que sigui agnòstica en tenir un programa de sexe.
No, ella és agnòstica i té un programa de sexe. Ah, i ell és un rabí.
Vale.
És un rabí que
s'enamora.
O sigui, que és el cap espiritual d'una comunitat jueva. Clar, són cultures totalment diferents. Què passa? La primera és l'enamorament sobtat d'ells dos, i aquesta segona temporada explora el que és una relació després més real, no? Després d'aquest enamorament, el que és la convivència, els conflictes familiars i ser de cultures tan diferents o expressions externes. Què li passa en aquesta temporada? A veure, la sèrie no té massa sorpreses i bastant tòpics culturals. Aquesta és la part dolenta. Quina és la part bona? Na Justine Lupe, que era la germana de... Ai, la dona del germà gran de Succession. O la dona del germà de Miss Maisel, que era prostituta.
Sí.
I ella té un personatge protagonista total, insuportable, ple d'humor, molt irònic, i és el millor de la sèrie. És una sèrie de diàlegs àgils. És entranyable, és molt lleugera i divertida. Llevat de quan se fiquen en els tòpics de comunitat jueva, que dius... bé, una sèrie lleugera, si voleu no pensar molt i passar una estona.
Aquesta sí, a Netflix, segona temporada.
A Netflix, 10 capítols, 25 minuts per capítol.
Molt bé, i mos quedam amb aquestes dues, sobretot la primera, vale? Jakarta.
Sí, sobretot la primera.
Anem al cine?
Vinga.
Anem al cinema.
L'Escapada, amb Marta Pérez.
Marta, no és cap a que ens du cap a...
Cap a Gaza.
Cap allà,
i és que, cap allà. I és que en Cat ha duit una cosa lleugereta així per acabar i ara ja arribo jo a fer que la gent un altre pic baixi, bueno. I crec que a vegades és necessari. I és que demà s'estrena guanyadora del Gran Premi de Jurat a Cannes, guanyadora del Gran Premi del Públic del Festival de Sant Sebastià, i és que s'estrena La Voz de Hind, de Nakauter Benhania, i és que és la veu real d'una nina real, d'una massacre real. Escoltam el tràiler i ara xerram d'aquesta pel·li.
Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo?
¿Con quién estabas en el coche?
Con Agnes.
¿Hola?
Estoy esperando para saber a quién tenemos disponible.
Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña.
Eran los mejores rescatadores. Los han matado.
La Voz de Hind reconstrueix un fet que va ocórrer a Gaza, gener de 2024, i és que aquesta nina, Nahin Rajab, de 6 anys, queda atrapada sota el foc mentre demana ajuda en aquest telèfon de Media Luna Roja Palestina. La veu és real, és una conversa de 70 minuts que va obtenir aquesta directora, que ella diu que preparar aquesta pel·lícula ha estat molt complicat perquè va xerrar amb sa mare de sa nina que viu fora de Palestina. Ha xerrat amb altres persones que sa nina va contactar. Són els testimonis d'aquests minuts d'angoixa d'aquesta nina, i sa veu aquesta és el cor de la pel·lícula, perquè és com una presència que travessa la pantalla i ens obliga, jo crec que ens obliga un poc a escoltar allò que a vegades o no volem escoltar o mirant cap a una altra banda, i crec que és un problema real. Recorda, jo crec que aquesta pel·lícula és necessari per recordar que mirar a una altra banda també és una manera de consentir. És una pel·lícula que no ofereix cap distància, no és còmoda. Sobretot jo crec que ens genera una pregunta, aquesta pel·lícula, és com han permès que aquest crit no trobés una resposta, no? I deien el tràiler que estava a 8 quilòmetres, 8 minuts d'això, i és una nina, és un cas real. De fet, la directora estava preparant un altre projecte, però va tenir molta cobertura mediàtica la mort d'aquesta nina i de tota la seva família, i va deixar tot el que estava fent per fer aquesta producció. I jo crec que també és una pel·lícula, però que també és una manera de reivindicar que hem de fer servir els mitjans que tenim en el nostre abast, no? I hem d'escriure llibres, hem d'escriure obres i pel·lícules i cançons per compartir aquesta tragèdia que està passant, i està passant ara, i està passant a un parell de quilòmetres d'aquí, no? Així que, com serà tan de necessari aquesta pel·lícula que demà també estrena un dels meus directors, que és el Nick Leiter, i dic, no.
He destacat
La Voz de Hind.
Però tenim temps de parlar també de
Nick Leiter. Sí.
Què passa? No està a punt d'estrenar, perdona, que està també...
Novel Bach, sí.
No?
De fet, jo quan vaig veure que arribava a l'estrena vaig dir ja, però no, és no. Una altra pel·lícula, és Blue Moon, que també Blue és Moon, amb sí. En Ethan Hawke.
Sí. No, és, no, molt crec caracteritzat, que
és...
per cert.
Sí, molt caracteritzat, no, és vera, molt a mi que m'encanta Ethan Hawke aquí.
De fet, diuen que està superbé, però se va guanyar un premi a la interpretació en Andrew Scott, en el Festival de Berlín. És un paper completament secundari, però en Ethan Hawke diuen que és una interpretació magnífica, i que en Linklater recupera un poc aquest to de ses Before, Midnight, Sunrise, Sunset, que és una pel·lícula rodada gairebé a temps real, d'un vespre d'alcohol i
de dues persones. De dues persones reals.
Sí, li agraden.
Jugar amb el temps.
Boyhood, la trilogia. Jo he de dir que entra a tot el que fa ell, així que quan si ho vol rodar, amb 20 anys un altre pic, jo l'esperaré.
Boyhood.
Així que hi ha dues estrenes.
Una cosa que volia dir, que me va aparèixer impressionant, que he sentit una entrevista de la pel·lícula que estaves comentant, és que els actors tenien el guió, però no varen sentir sa veu fins a l'hora de rodar. Que clar, això els va posar amb un pas molt més real i clar, molt complicat per fer feina. O sigui, ha de ser una
pel·lícula... És que, de fet, ara jo tenia dubtes de com seria el tràiler doblat o en versió original i he vist que la veu de la Nina no està doblada, que seria com una espècie de... No, li lleva el realisme de la pel·lícula i he vist que no estava doblada. I sí, jo he llegit això, que ha estat una pel·lícula molt complicada de preparar per tothom, perquè jo crec que és una obvietat, no?, per la temàtica que toca.
Molt bé, i doncs quedam en la vot de Hindi, també Linklater, que sempre és un esdeveniment, no?, cada vegada que estrena. De Nobel Bach tens referències, per cert?
Perquè... Sí, que és brutal, i sobretot per sa gent que adora la Nobel Bach com nosaltres, però he de dir que li donen més importància o més protagonisme, no importància, protagonisme, en Godard que no en Truffaut, i això ja me fa aixecar ses orelles, però aniré a veure-la, evidentment, no, encara no s'estrena, però
a gener. Espanya,
però bé, sí. Anirem primer a veure Blue Moon, que és d'aquest músic que va fer My Funny Valentine, Blue Moon, que són cançons que formen part de la nostra vida, però després Nobel Bach, que això sí que forma part de la nostra vida.
Duc una sèrie, Cata, que t'avui... Perquè no me sona que l'hagis comentat a la secció, Pachinko.
No l'he vista.
Val, per això. Tu l'has vist?
No, sé quina és, però no l'he vista.
Perquè jo m'interessa molt gairebé tot allò que fa referència a Àsia i més concretament als estralls que han fet dels japonesos per la zona, que són molts i molt cruels. No? I m'interessa aquesta història de la invasió de Corea per part de japonesos i tot el que va passar. Encara estic acabant la primera temporada, vull dir, no sé si...
Jo només sé quina és, perquè com que me'n vaig de viatge a Japó, vaig estar mirant i me va sortir aquesta.
Sí, home, no surt el Japó més històric, no? L'actual sí, surt Tòquio de fa uns anys també, però hi ha pel·lícules japoneses que te reflecteixen més a allò que pot ser. Quan te'n vas, per cert?
No, Setmana Santa.
Ah, encara te falta.
Sí, encara falta, però jo ja estic emocionada i...
No sé encara si recomanar-la o no, eh? M'ha deixat que l'acabi.
Sí, sí, sí.
Puc recomanar una sèrie que he vist aquest dia que m'ha tingut completament implicada? Anatomia d'un instante.
Ai, jo la volia dur la setmana que ve,
sí. Sí, val, pues no dic, m'ha encantat.
Sobre el llibre de Cercas.
D'en Cercas, i és com el cop d'estat a través de... quatre, en Suárez, en Carrillo, en Gutiérrez Mellado i dels guàrdies civils que varen, bueno, els militars que varen...
No, en les entrevistes que... És un personatge que abans m'interessava i ara no, ho he de dir, però i en les entrevistes darreres que l'han fet a partir del llibre de Joan Carles I, de l'emèrit, no me queda clar, la tesi d'en Cercas és que el rei emèrit estava assabentat o que no estava assabentat?
No ho contaré, però no ho vull contar. No és spoiler. És que la sèrie està molt bé, i en Cata la durarà la setmana que ve i ella que la comenti, però m'agrada molt aquest tres punt de vista. Jo, i no és partidista, és una sèrie que no és partidista, o el manco no de manera molt evident, i jo he arribat a empatitzar amb en Gutiérrez Mellado, en Santiago Carrillo... Però en Santiago Carrillo i en Suárez varen ser amics fins en els darrers moments. No sé, la sèrie està molt bé i el rei, he de dir que en Miquis Parvé de rei en els anys 70, és en Miquis Parvé, molt Miquis Parvé, però la sèrie està molt bé.
Cata, què has vist del cinema?
Jo he vist en Bruce Springsteen i va ser una decepció total. No, o sigui, els dos actors estan molt bé, sobretot el que fa de productor, que és en Jeremy Strong. Però la sèrie és un to molt depressiu, li falta profunditat. Me donava la impressió que veia un poc Antena 3 Sessions de Tarde. No?
Parlant de Jeremy Strong, la continuació de Succession és un unicornio, no? No,
ja està ben acabada.
Sí,
està
ben acabada, sabia. Sí.
Succession?
Sí.
Està acabadíssim.
Ah, que està acabadíssim. Claro. Que no volen continuació. Val.
Però no volen que continuï.
I no volen que continuï.
Si
està
bé. Les coses ben tancades estan.
Sí, ai, total. No, jo li donaria 4 temporades més a Succession.
Home, aquesta cosa, no? Però no. Jo crec que... Sí. Imagina't que no... És que és impossible que sigui tan rodona com...
Clar, no. Per què vols fer això?
Perquè m'enamor d'aquests personatges i vull veure la seva vida com continua.
Doncs mira, tornem a veure 4 temporades sense aturar quan jo faig en Mad Men, però no volem més Mad Men. Ah, que no.
No, Marta, vinga,
molt
la setmana
ben
que ve parlant de Lil Later i d'altres títols. Cata, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Cata, ja havia partit. En Joan Jiménez, que ha estat a la tècnica, ens acomiadant per avui. Ja sabeu que demà tornem a les 6. A més, programa especial amb ocasió del Major 2. Estarem a Cine Ciutat parlant amb alguns dels creadors més rellevants d'aquesta 7a edició del Festival de Documentals de les Illes Balears. Ara vos deixem les notícies. I tornem demà. Gràcies.